Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com els d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president, Salvador Illa.
A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns guanyarem perquè té èxit.
En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
Tenim en joc l'última jornada de l'ACB, el descans màxim Manresa 56, Madrid 48. I a dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 de Joventut, Ucam, Jaio Postlleida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla, l'anada a semifinals per l'ascens de la segona divisió, i també a les 9, el Barça de futbol sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas, amb homenatge al mític Sergio Lozano.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la vall de Lleida, fins i tot a pujar més que ahir la temperatura. I en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixava amb bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogor, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs d'aquesta hora destaquem una via tallada per un accident. Es tracta de la Nacional 340 a l'altura d'Alcanar. De moment, per aquesta topada, es troba tallada en els dos sentits de la marxa i el trànsit es desvia per l'interior de la població. Hi ha, de moment, aturades en aquest punt en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, en el cas de l'autopista AP7, la zona del Vallès no acaba de fer net del tot, encara tenim trams de lentitud, aturades ben bé entre Santa Perpètua i la zona de Montornès, en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa al tram sud, sí que va millorant aquesta autopista AP7, això sí, amb trams, punts d'intensitat i lentitud a Castellbisbal i a Martorell, en sentit, per tant, Tarragona. Destacar aquesta hora la C58 i la C33, les dues de Montcada fins al Nus, encara d'entrada a Barcelona, la C60 Argentona, en sentit Mataró, i també algunes vies de la costa, en aquest cas, per exemple, a la C63 hi ha aturades d'uns 2 quilòmetres per entrar a Lloret. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats, amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors del lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
I ara sí, estem en condicions d'anar fins a aquest Palauet annex al Departament d'Educació per saber com estan seguint aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Bonsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Hem de dir que la reunió que estava prevista que s'aprengués a 3:45 s'ha reprès fa tan sols 20 minuts. Això sí, l'ambient avui era molt diferent al que es respirava ahir. Els sindicats es mostraven optimistes, es podia veure un somriure a la cara, i això el que ens fa pensar és que avui podríem estar davant d'un possible preacord. Un preacord que, si fos realitat després d'aquesta reunió, es convertiria en acord a partir de principis de la setmana vinent. Recordem que la gran disputa de totes aquestes protestes es deu al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029 i que aquests diners siguin aportats de manera íntegra pel govern de la Generalitat, no com es proposava des del Departament d'Educació, on aquests 400 euros s'hi incluïa cada estatal. Per tant, a hores d'ara només ens queda estar pendents de si això també serà una realitat, si s'arriba finalment en una entesa entre el departament i el sindicat en el que ja és el 8è dia de reunions.
Gràcies, Clàudia. Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans a casa.
Maite Polo.
Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
I avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'han fet públiques avui. Sílvia Fernández.
7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
Paral·lelament, les ADFs denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà perquè asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers que esquitxen el partit.
El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa a 2,6% i Junts es manté a 0,8. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de l'UCO a la seu del PSOE pel cas Alire Díaz.
A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho allarem. Per què? Perquè té èxit.
Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, simplement, no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella, amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i de pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-Roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dada, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
Doncs relacionat amb la calor, 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada més extensiu, amb, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
No deixem les platges perquè Canet acull aquest cap de setmana la 13a edició de neteja del fons marí. Es tracta d'una jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet, Amics del Mar. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
La proposta convertirà el passeig marítim de Canet en un espai de sensibilització ambiental, activitats familiars i accions de preservació del medi marí. A partir de les 9 del matí aniran arribant la trentena de bussejadors que ja han confirmat la seva participació i a les 10 es farà una xerrada per explicar el funcionament de l'activitat. Posteriorment, els residus recollits seran separats i classificats. La jornada culminarà amb un acte de tancament educatiu que servirà per compartir els resultats de la neteja i posar en valor la feina col·lectiva feta durant el matí. Toni Salvà és membre de Talassa.
Al final de la jornada doncs farem explicació del que s'ha recollit d'una manera més o menys didàctica perquè és públic en general, que pugui venir, doncs que vegi què és el que arriba al mar. Heu de pensar que el mar comença en casa nostra, des del vàter, que a vegades es llencen coses al vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar.
Val a dir que durant el matí també es farà una festa de l'escuma amb música i activitats infantils al passeig marítim.
En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida, David Navarro.
Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost, Lleida Televisió, Ricard Gómez.
El Dansane ho celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
No és un festival finalista, és important, diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin ni morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar, no?
En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros. Les entrades ja es poden adquirir al web del festival.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la CB i ara mateix tenim en joc el Nou Congost, el Baxi Manresa, Reial Madrid. Anem en directe amb Jordi Givert, de Ràdio Sallent. Jordi, com va el partit?
Bona tarda des del Nou Congost. Ara mateix estem al tercer quart, queden 3 minuts per acabar el període i el Manresa guanya per només 4 punts, 68-69-65. En un partit especial perquè fa 18 anys que el Baix de Manresa no guanya el Reial Madrid, el rival d'avui, i a més, Dani Pérez, el capità del Baix de Manresa, juga el seu últim partit després de 7 temporades al Nou Congost, una victòria que seria important històric aquí a un Nou Congost que està ple avui, tot i l'alta temperatura, per disputar aquest partit a les 6 de la tarda.
Gràcies, Jordi. De moment, la victòria del Manresa en aquest partit ben especial contra el Real Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, Joventut de Badalona, Ucam, Hajupos Lleida i Morabanc, Andorra, Barça. En futbol, el Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès signarà fins al 2031. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. I Michel Sánchez s'ha acomiadat de l'afició del Girona després de 5 temporades d'entrenador amb un emotiu missatge.
Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
Qui s'hi continua és Manolo González, que després de salvar l'Espanyol seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a la primera divisió. Manolo ha puntuat amb un 7 la temporada del seu equip i ha valorat la seva continuïtat.
Content perquè ha acabat bé, l'equip es consolida primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant, i bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu de Monchi per continuar un any més a l'Espanyol.
A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió al camp del filial del Real Madrid. Més esport aquest vespre en hoquei. Avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45 al Liceu Calafell. Demà, 4:45, arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau Blaugrana, un Barça Igualada. I per últim, en futbol sala, el Barça rep el Valdepeñas a les 9 de la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off el títol de la primera divisió.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tots els marroquins roben.
Ens treuen treball.
Com a trans et veuen com un monstre.
El propietari no vol jugar a una persona gitana.
Aquest amb un trastorn mental és violent.
Una soledat, la gent gran.
Són gent que roben.
Paràssi, marimatxo.
Però si estic sol.
Puto mono. Terroristes.
Vull menjar plàtan.
Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
Taula d'entitats del tercer sector social. Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Joves amb ofici.
Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
Propostes en xarxa.
Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contra art i pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
Una mesura que beneficiarà a unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa, que també ha obert la porta a ampliar-ho fins als 55 anys.
I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que segurament no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, si no estem tancats a res.
En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
En las líneas curvas, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
Tenim en joc l'última jornada de l'ACB de bàsquet, al descans, ara mateix al final del tercer quart, Baxi Manresa 74, Madrid 71. A 8:45, bàsquet Girona 6 de Joventut i UCAM Murcia, Jai, Opos Lleida i Morabanc, Andorra, Barça. En hoquei a 8:45, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol a 9:00, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla en l'anada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. I també a 9:00 el Barça de Futbol Sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas amb homenatge al mític Sergio Lozano.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant. Visió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida. Fins i tot ha pujat més que ahir la temperatura i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogor, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació que va millorant, que va estabilitzant-se, malgrat que tenim encara algunes incidències. Per exemple, ara mateix hi ha un tram de retencions a l'autopista P7 a l'altura del Parelló, en sentit sud, en sentit Castelló, a causa d'un camió avariat. De moment, un carril tallat aquí en aquest punt, que dificulta la mobilitat en aquest tram d'un més o menys uns 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a volum de trànsit, ens en queda encara a la mateixa autopista P7, a la zona del Vallès, tot i que ja ha millorat. La zona de Mollet, de Montmeló, també a Montornès, amb trams ara ja més fragmentats de lentitud i aturades en sentit Girona. També la C60, tot i que ha millorat, encara va plena a la zona d'Argentona, tocant a l'autopista de Maresme, una autopista que, de fet, entre Cabrera i Mataró va força carregada també en sentit nord. La C58 d'entrada, encara amb lentitud entre Montcada i Torrebaró, i les rondes de Barcelona, tot i que també han millorat molt, encara presenten alguns trams, sobretot la ronda de dalt i en sentit Trinitat entre Sant Gervasi i la zona de Vallcarca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. Anem, doncs, fins a aquest punt on hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunçó, bona tarda.
Molt bona tarda. Una reunió a la tarda que s'ha reprès 3 hores més tard i on avui l'ambient ja respirava diferent al d'ahir. S'ha girat la volta a la truita en aquest sentit i és que els sindicats es mostraven positius. Per tant, això ens fa pensar que el preacord podria ser una realitat avui i que, per tant, si fos així, de cares a principis de la setmana vinent parlaríem d'un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats. Però caldrà esperar un cop finalitzi aquesta reunió. Recordem que la gran disputa de tot això es deu sobretot al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029. No com es proposava des del Departament d'Educació, on es deia que aquests 400 euros el que s'incluïa és la pujada estatal. Escoltem a Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària.
S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
Des dels sindicats també demanen que la clàusula de garantia salarial pugi automàticament al salari en funció de l'IPC. Des del departament, però, argumenten que això no està a les seves mans. A hores d'ara, la via Augusta d'aquí a Barcelona continua tallada i, per tant, estem esperant quan finalitzi aquesta reunió i quins són les sensacions i els resultats.
Moltíssimes gràcies, Clàudia, i tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
I aquesta tarda ha acabat el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers amb el compromís per al futur expressat en una declaració llegida al final. Des de Ràdio Granollers n'informa Elisenda Coquet.
Durant 4 dies, representants de 140 ciutats i 15 països han participat de les ponències, diàlegs i activitats del Congrés. I avui han fet la cloenda on l'Associació Internacional de Ciutats Educadores ha premiat 3 projectes que porten a terme Lousada, Portugal, Medellín, Colòmbia i São Paulo, Brasil, per al bé dels infants i de la comunitat intergeneracional. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, ha agraït el treball que han fet abans del Congrés 1.400 alumnes d'escoles i instituts de la capital del Vallès Oriental i els municipis de la conurbació, Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès.
Una mirada fresca, nova, inquieta, la dels infants i la dels nostres joves. Per tant, gràcies.
Granollers ha passat el relleu a Montevideo, la capital d'Uruguai, per organitzar el 19è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'any 2028.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
Paral·lelament, a les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà, perquè assegura que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al conseguros.
En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8%. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa el 2,6% i Junts es manté al 0,8%. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas de Leire Díaz.
A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
A partir de dilluns fins als 40.
Ja.
Que tens l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem perquè té èxit.
Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com els aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
la dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes de 31 en les 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
I 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, amb, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
I estem ara en condicions de tornar cap al Departament d'Educació perquè sembla que la reunió entre sindicats i la consellera, Esther Niubó, ja hauria acabat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Hem de dir que no, la reunió no ha acabat. Ha semblat perquè des de la CGT han decidit baixar del carro, perquè com està anant la reunió consideren que no va en la seva línia, que a la consellera d'Educació realment no els està escoltant i en paraules de la portaveu ha dit que demanen la dimissió d'Esther Niubó i que alhora consideren que la consellera està segrestada per Comissions Obreres i per UGT, que recordem que és amb qui el Departament d'Educació ja va firmar un pacte al mes de març. Tenim precisament un tall de la CGT, anem-lo a escoltar.
Doncs era la nostra companya, Clàudia Brunsó, des del Departament d'Educació, que ens explicava que el sindicat CGT s'ha aixecat de la taula de negociacions. Semblava doncs, que en un inici les converses havien acabat, però finalment no ha estat així. És el propi sindicat CGT que, com dèiem, s'ha aixecat de la taula de negociacions. No hem pogut escoltar aquesta valoració del sindicat. La reunió, en qualsevol cas, continua amb la resta de sindicats. Estarem pendents de saber doncs, l'última hora sobre aquest conflicte del Departament d'Educació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí. Natura i Mística mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro.
Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas, políticas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador pel club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès, que signarà fins al 2031, de fet, ja ha arribat a les oficines del Barça, un club que panta milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. A la primera federació, al centre d'esport Sabadell, disputa a les 9 d'aquí una hora el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del filial del Real Madrid. Sergi Parc, Ràdio Sabadell.
El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
I tenim en joc l'última jornada de la fase regular de l'ACB, tram final del Baxi Manresa, Real Madrid al Nou Congost. Jordi Givert, Ràdio Sallent, com va el partit?
Bona tarda, doncs el partit està molt calent aquí al Nou Congost. Sergio Escariola, entrenador del Real Madrid, ha estat expulsat per dues tècniques després de protestar de forma reiterada durant bona part de l'enfrontament. Ubal i Reyes són els jugadors més destacats del Baxi Manresa, que està fent un gran joc col·lectiu. Ara, quan queden 2 minuts i mig de partit, el Manresa guanya per només 3 punts, 88-85 al marcador, i seria una victòria històrica perquè des de l'any 1998 que el Real Madrid no perd aquí al Nou Congost.
Gràcies, Jordi. Emoció en aquesta victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, 6 a Joventut, UCAM, Hayo Postlleida i Morabanc Andorra, Barça. En hoquei, avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45. Liceu Calafell, demà a 16:45. Arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau amb un Barça i Igualada. En futbol sala aquest vespre, el Barça rep el Valdepeñas a les 9 en el primer partit dels quarts de final del play-off. El títol a la primera divisió, un partit especial per Sergio Lozano, que rebrà un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la butxaca, neixen flors al teu balcó. He vist garlandes pels carrers estrets on sempre passejava. Abans de saber el teu nom, mirar-te a la cara, que sonin campanes els nostres secrets, les nostres batalles, que em posis la vida de potes en l'aire. Pot ser preciós, pot ser memorable.
menja sense drama. Avui m'ho prenc amb calma. Passen els dies, passa la vida i porto aquest somriure tot els ulls. Diumenge sense drama.
Fa temps que he estat esperant tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran. Només hi faltes tu. Hi haurà història, sota la llum d'algun faral i a la memòria que només sabrem tu i jo.
Tothom em demana per tu i per on pares i no sé què dir, se'm nota la cara,
però val la pena esperar-te.
Diumenge sense drama.
Aquí al davant, tots els dies que vindran. Tots els dies que vindran.
La xarxa de comunicació local.